es respecten.
Arribam així a les 10:04. Us deixem ara amb el programa Som Balears, que acabo de passar una bona nit de dia de festa.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
No s'entén sa vida sense sa mort. Forma part del segle vital i mos arribarà a tots nosaltres més tard o més prest. És simplement qüestió de temps. Des del començament de la història de la humanitat s'ha retut homenatge en els morts i ahir se va celebrar, s'ha passat avui sa festivitat, però en realitat era ahir, se va celebrar una de ses festes amb més arrelament aquí a la nostra comunitat autònoma, el Dia dels Morts. D'això vos parlarem avui. De quina ha estat l'evolució d'aquesta festivitat a lo llarg de la nostra història a la comunitat balear. Benvinguts les 10:05 a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
Don Pere Fullana, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com he dit en el començament, la cultura funerària forma part de la civilització des del seu començament, des de que vàrem aprendre a emplear foc, o fins i tot des de molt abans.
Amb els homínids i l'homo sapiens saben que està associat a tota una sèrie de rituals, i entre els quals sembla que un dels més importants, o un dels que ha deixat un rastre com a més evidents, és precisament tot el tema dels enterraments. I tot el món dels enterraments ha intrigat molt en els arqueòlegs i en els historiadors, i ha estat una font d'interpretació de la història de la humanitat.
Sí, efectivament, gràcies a aquests enterraments han pogut esbrinar i han pogut descobrir gran part de les claus de la història de la humanitat.
Sí, perquè d'alguna manera, així com enterram, pensam, i els antropòlegs mos han ensenyat a interpretar què és el que pensam de moltes altres coses, i el que pensam de la vida, i el que pensam, sobretot, totes les cultures han generat llegendes, mites i narracions al voltant de la mort, i perquè la mort és un misteri, i aleshores s'ha de contar, s'ha de narrar, perquè la humanitat ha conviscut de manera ordinària i natural en la mort. Per ventura, el segle XXI és el primer segle on hi ha un cert pànic a la mort, i la mort s'oculta, no? I els nens i els adolescents d'ara i els joves d'ara, per ventura, no han vist, no s'han trobat mai amb un mort, no?
És qüestió de temps, per tothom és qüestió de temps.
Sí, però no hi conviven ordinàriament, no hi conviven. Està més amagada, dins tanatoris, els hospitals, els tipus de rituals que la societat contemporània està fomentant, és precisament perquè la vida doncs deixi de pensar que té un final, no? Però al final el mateix arriba per tothom.
Arriba per tothom. Don Damià Tomàs, bon vespre.
Bon vespre.
Imagino que no ha estat senzill fer una contrella d'un tema tan difícil.
Bé, a veure, la vida i la mort són exactament dos temes lligats a la mateixa naturalesa. I per tant, de la mateixa manera que hi ha anècdotes de vius, hi ha anècdotes de morts, i aquesta ha estat una anècdota de morts, que a més ha passat a diferents indrets de Mallorca. La que jo record que m'havien contat per primera vegada, i que d'això vaig fer una comèdia, d'una tragèdia vaig fer una comèdia, va passar a desembocament del torrent de jueus, de la lletra republicana de Serenal, però després una vegada representada a Deià, entre Deià i Solla, Sineu, entre Sineu i altres indrets, s'han trobat situacions, si no les mateixes, similars. Per tant, bé, veureu que al final resulta una contrarella divertida.
Després l'escoltarem i segur que serà molt divertida. Intentarem rebaixar una miqueta de la manera que puguem, el significat d'aquesta paraula que tots mor escarrufa tant com és la mort. Margalida, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Acabarem avui amb una lectura d'un fragment de poesies fantàstiques.
Sí, del poeta mallorquí Tomàs Aguiló Fortesa.
Però escoltarem en Margalida també a la contrella. Doncs és com en Gual, bon vespre.
Bon vespre.
Que avui també ens presentes un espai especial, a més dels carrers de Palma, que és una crònica d'epitafis.
Com que els carrers de Palma saben el que els hi passa sempre, he triat i he fet una cosa més curteta sobre els epitafis curiosos que hi ha pel món.
També anirem a Menorca, anirem a les Pitiuses. Són les 10 i 9 minuts, aquests són els temes que vos proposam avui a Som Balears.
Programa número 82 de Som Balears. Avui és el dia de Tots Sants, ahir era el dia de difunts, però aquí estem tot ben vius i encara que sigui festa, nosaltres seguim aquí, impertèrrits. Que no sé què vol dir, però que queda bé. Els cementeris seran avui els nostres protagonistes. Ho hem intentat i a la fi no ha pogut ser. Tenien convidat a un mortet del cementeri de Palma que venia a exposar les seves queixes, però el sindicat no l'ha deixat venir. Una altra vegada serà. Qui no pot faltar és en Pere Fullana, per contra-mos part de lo que sap dels cementeris. Sí, ho heu escoltat bé, cementeris de Palma. En Damià i na Marga mos acompanyaran en la seva contarella titulada El mort. I un servidor, com sempre, se'n riu de Sant i de sa festa, vos xerrarà d'epitafis molt peculiars. A Menorca i Eivissa també se mor gent, sé que costa creure-ho, però és així, van de tranquils i de moderns, però també entreguen ses claus, i na Gemma i en Joan mos contaran cosetes dels seus cementeris. Que res de ses illes. Sí, hi ha gent que creu que ha sentit cosa per sa ràdio, però això ja crec que és una espècie d'il·lusió col·lectiva. Comença Som Balears.
Ja sabeu que voleu participar en nosaltres des d'aquest moment, romanen obertes les nostres xarxes socials.
El compte de Twitter és @sombalears, el compte de correu electrònic sombalears@ib3radio.com i el hashtag d'avui, Tots Sants.
Mos hi posem, idò, les 10 i 10 minuts, és dia dels morts, dia de Tots Sants, a les Illes Balears, és el nostre tema del dia.
IB3 Ràdio, Som Balears.
Pere, com s'ha viscut les festes de Tots Sants i els morts a Balears? Amb una especial significància de sempre.
Bueno, evidentment allò que nosaltres coneixem és com s'ha celebrat, com ho han celebrat els cristians, sobretot des de la conquesta fins al dia d'avui. Sabem que aquest dia s'ha celebrat amb molta solemnitat i sempre els morts, basta veure aquests sants i sant de l'església catòlica, de l'església cristiana, el seu dia per commemorar un sant és el dia que mor. I per tant, sempre quan se canonitza un sant, el dia que queda acunyat com el dia solemne és el dia de la seva mort. Per tant, sempre és el dia del trànsit a l'altra vida i per tant és aquest dia de la glòria i aquest dia especial i per tant això forma part de la cultura. No debades, l'Iglesia sempre ha potenciat o la religió ha potenciat el dia de Tots Sants i no el dia dels morts, el dia dels difunts, sinó el dia de lo que significa més el tema de la resurrecció i el sentit i la manera com s'entén l'altra vida, no?
Què queda viu de la mort i de la manera de viure la mort, Pere?
Bueno, jo crec que queda molt, que queda sobretot queden els rituals que poden quedar, però sobretot queden els testimonis, queda el patrimoni. Jo crec que el patrimoni de la mort és molt més elevat i molt més quantiós d'allò que a vegades mos tornem a pensar, no? Per què? Perquè la manera com s'ha enterrat, basta anar a un jaciment arqueològic, basta anar a una ciutat medieval, abasta anar a qualsevol indret del món, el primer que veiem ara són cementiris, i si anem a segon quin tipus de ciutats veiem cementiris de diferents castes, de diferent naturalesa. Per què? Perquè hi ha cultures, hi ha maneres d'entendre la vida totalment diferents, no? Fins i tot a Roma, tot d'una que entres a Roma ja veus un cementeri anglès i veus un cementeri protestant i veus cementeris, no? I després a Europa i sobretot en el nord els cementiris són jardins, són per on la gent hi transita i passeges, aquesta convivència amb la mort és més natural. En canvi, a la Mediterrània la mort està associada a una qüestió...
A tenebres.
Sí, efectivament. Element més oscurantistes, més negres, més relacionats amb temor, en qüestions que, per tant, el cementeri per ventura s'amaga més, no? O no mos duran tant a pensar el que això significa. Però el que està clar és que cada cultura, de l'origen fins avui, ha generat un determinat tipus de relat entorn a aquesta qüestió. I nosaltres, basta que mos hi fixéssim un poc més, làpides, sepultures... Ets de tenir davant per tot arreu.
Escolta, creus que se podria fer una cronologia històrica de les Balears a través dels enterraments que han descobert?
Jo penso que sí, per primer de tot perquè les cultures ja, a dir, tot una que anem a estudiar les primeres civilitzacions, els primers assentaments humans a Balears, no? Les primeres coves naturals o les primeres coves artificials, no? Estic pensant en les coves de la Cala Sant Vicenç, que són artificials, i d'altres, de seguida el que trobam són restes humans,
necrològics,
i efectivament el que trobam són necròpolis, no? Anam a Son Real i hi ha una necròpolis de Talaiòtica, o que en certa manera també en algun moment se va pensar si era Fenícia. Anàvem a les restes romanes i mos trobàvem allà un espai pels enterraments. Després, segurament, restes islàmiques són les que menys se coneixen, però sí que quan se fan ara, o s'ha investigat tota la zona del centre de Palma, o se fan... diguem-ne estudis sobre les restes arqueològiques que se van seleccionant cada vegada que hi ha obres pel centre històric, sabem que han aparegut molts elements funeraris jueus, per exemple. És a dir, això, és a dir, tot l'associat a la mort, estic recordant una exposició en el Gran Hotel sobre la cultura romana a les Illes Balears de fa una sèrie d'anys, i hi havia tot un espai dedicat a la cultura funerària del món romà, que és interessantíssim, en llumetes, en tipus de sepultura, en tipus de bueno, de la manera com s'incinerava o s'aguardaven les pols de les restes. És a dir, hi ha molt de restes que mos parlen de la manera com això ha anat evolucionant, i a més això com a colofó, per exemple, en aquest moment les Illes Balears, ja ha sortit aquest dia en algun mitjà de comunicació, és una de les comunitats que més incinera i que més cendres genera en comparació a altres cultures. Curiosament han passat de tot i que formen part d'aquesta cultura que amb aquesta qüestió, però certament Balears de les comunitats de l'estat d'espanyoles que més incinera, la qual vol dir que són molt moderns en aquest sentit, no?
Tenim entengut al llarg de la nostra història relació directa en sis cultures: les talaiòtiques, els fenicis, els romans, els musulmans i els cristians. Què sabem de rites funeraris de cada una d'elles?
Bueno, dir, sabem perquè cada vegada hi ha
més...
judaïsme.
Sí.
Evidentment, cada una d'aquestes cultures... el que sabem és que les restes que hi ha són molt il·luminadores respecte a aquestes qüestions. Ara, el que sí cada vegada interessa més és el que ha passat des del segle XIII cap aquí, perquè això ho tenim, i això sí que m'ho permet... hi ha molt pocs estudis, però sí que mos permet estudiar d'una manera molt completa com eren, per exemple, les iglesis o com eren els cementiris. I per què? Per exemple, allà a final del segle VIII un tal Calafat va escriure un llibre sobre els enterraments en el convent de Sant Francesc a Palma. Aleshores, és tot un llibre que és una sociologia d'avui, va classificar, va ordenar tots els enterraments que hi havia dins totes les capelles, a dins tota la basílica, en el claustre, i avui això ens permet tenir una visió del segle VIII,
una crònica social.
Una crònica social. En són diferents estaments, és a dir, senyors, senyors nobles, burgesos, mercaders, les classes populars, religiosos, clergues, és a dir, i això fa que permet veure també com s'entenia la societat, és a dir, diguem com enterres i te diré com ets, o te diré què penses, o te diré de quina classe social pertanys, i que igual que un teatre, per la manera, pels abonaments que els té, segons la capacitat econòmica dels que ho paguen a un camp de futbol, no? Per això, també per l'enterrament poden veure, i això és traslladable, per exemple, Pep Barceló, ara que és l'arxiver de Lluc, ha fet un estudi i ha publicat un llibre sobre els enterraments a l'antic convent de Sant Domingo de Palma, desaparegut, però la documentació permet reconstruir exactament quin eren els enterraments que hi havia, i cada vegada interessa més això, no?
Efectivament, Damià, volies demanar?
Jo volia demanar, respecte d'aquesta aclaració que fas, i des, sobretot del cementeri de Sant Francesc, que n'hi ha un altre molt, molt curiós, que és el cementeri, que ja no existeix, de davant i de veïnat de Sant Eulari. Què vol dir? Que aquí hi havia classes més populars enterrades, i que per això no s'han conservat.
No, el que passa és que sabem que al voltant de les iglesis hi havia fossars. I això, a dir, totes de les iglesis de repoblament a Mallorca, a les grans iglesis...
A Llumulló, al lloc sagrat.
Efectivament. A dir, i per això, al voltant de les iglesis, hi ha, doncs, un espai. Per què? Perquè normalment la gent aspirava a ser enterrat en un vas propi de la seva família, dir, per a tenir un vas, per a tenir una sepultura, per a comprar a dins una capella una sepultura o dins la nau central d'una església, doncs això era un privilegi, però no tothom podia comprar això, i aleshores això sí que és una obra de misericòrdia enterrar morts, és a dir, fins i tot els que no tenen res tenen assistència, i les cofreries, han de pensar una cosa, les cofreries medievals, una de les coses que s'imposen des de sempre als gremis és enterrar l'enterrament. Per què? Perquè tot el ritual de l'enterrament està codificat en els estatuts de totes les cofreries i de tots els gremis. Segons, dir, tu pagues una part, diguem, com a societat de mutualitats, o una part de l'assistència mèdica, l'assistència mèdica de llavors, però sobretot era que el més important era que en morir realment t'acompanyessin. Això és importantíssim, tant si eres ric com si eres pobre, i sobretot que t'enterrassin, enterrar morts. Això forma part de... està molt impregnat a un determinat concepte ètic de la vida, és a dir, un humà no pot morir com un animal, ha de morir com una persona, i com a persona la religió, que nosaltres associem un tema religiós, però al final és un tema que està molt relacionat també en qualsevol tipus de moral humana, és a dir, una persona no pot morir com un què.
Al fil de lo que comenten Damià, Pere, han de recordar que el cementeri de Palma és relativament recent, que abans existia el costum d'enterrar la gent en el pati que hi havia enfront de les iglesias i que ciutat. I mos han d'imaginar els problemes d'higiene que això causava a una capital, a una ciutat emmurallada i sense clavegram.
Clar, això és gran... És
de fet, hi va haver record, no record exactament, Saim, crec que és a final del segle IX, fins i tot hi ha una ordre de balda de no traslladar morts de dia, durant de dia i mig de la ciutat, sinó de vespre, pels problemes que això podria ocasionar.
La mort genera molt de problemes. I genera molt de problemes per què? Perquè, anem a veure... Els humans, el que hem dit abans, primer, tenen una dignitat i com a morts tenen dret a descansar en pau, no? Això és una qüestió fonamental. Dos, després, per això se creava entorn en aquests fossars, se creaven uns murs per desvincular, sobretot, però en part no era perquè no sabessin, sinó perquè moltes vegades estaven tapats amb un caramull de terra i de pensar que les iglesis, moltes localitats estan a llocs alts, estan a llocs on una barrombada d'aigua,
sí,
o en això, llavors te podria desenterrar un mort molt fàcilment i això quedar en molt males condicions. Els animals també era una manera de preservar els cementeris de la invasió dels animals, els porcs, els animals que pasturaven pels carrers.
Alemanya, sobretot.
Sí, efectivament.
Sí. Que tot això, sabor de carn, produïda, aleshores, tot això fa que se va generant aquesta cultura cada vegada de major dignitat.
I així neixen els cementaris.
Efectivament. Ara, què passa? Que llavors parlarem un dia dels moviments higienistes i això, però els moviments higienistes, bàsicament els primers interessats en aquesta qüestió són els metges, i els metges a la segona meitat del segle IX sobretot comencen a parlar de que igual que han de millorar les aigües que queden que empastissen els carrers i que s'apodreixen i que això són que originen miasmes i originen tota aquesta de malaltats que després això se reprodueix molt fàcilment i afecten a la població, doncs també el tema dels cementiris i les primeres normatives ja arriben al temps de Carles III durant la monarquia. Després és Carles IV, que a final del seu reinat ja crea unes normatives precisament per la creació de cementiris fora dels nuclis urbans per extreure els enterraments per aliviar la població d'aquest, i sobretot per això no serà aquesta normativa fins a la Constitució de Càdiz, quan realment això a la Pepa, la 1812, i obligaran l'Ajuntament, com que això no se compleix, perquè després el 14 se vol dir la Constitució, no se torna a complir, però sí que en el trienni liberal, l'any 1820, crec que és de Llumajor, els terrenys se compraren, crec que m'apareix que són l'any 1820.
1700 i busques 1500, per ahí.
Sí.
Perdona, home, perquè no es queden malament de temps, és que ja anem desesperats de temps. En Xisco m'haurà preparat una peça damunt els epitafis, l'escoltam.
Com diu un dels protagonistes de la contarella d'avui, no hi ha mort sense riure ni casament sense plor. I jo, que sempre he estat més de riure que de plorar, vos contaré una sèrie de coses que potser no sabíeu sobre una part important dels cementeris, els epitafis. Però abans una curiositat. Sabeu d'on ve el nom de Mausoleo? Idò del rei de Cària, que nomia Mausolo. I quan va morir, se va construir un edifici que s'incluiria dins les 100 meravelles del món, el Mausoleo d'Halicarnàs. Diuen que el precursor d'això d'escriure la tomba va ser el grec Plató, que la seva tomba va escriure "Aquesta terra tapa el cos de Plató. El cel conté la seva ànima. Homo, siguis qui siguis, respecta ses virtuts si ets honrat." Després serien els romans qui heredarien aquest gust per això dels epitafis, fent en la seva mania de conquerir un ús quasi universal. Però vos he dit que avui riuríem, i per això he cercat una sèrie de publicitat d'empreses funeraris d'arreu del món. I n'hi ha qualcuna que vos farà fer mig riar, segur. Per exemple, a Colòmbia, la funerària L'Equitativa es fa publicitat a ses autopistes dient "No corra, l'esperamos." O a Cuba, en els anys 30, deien "Si su suegra es una joya, Funeraria Fernández tiene el estuche." I els mexicans dels anys 50 tampoc se quedaven en fora amb aquesta frase publicitària "Funerales González, aquí no nos pasamos de vivos con los muertos." Tots sabem que els epitafis intenten reflectir la vida del difunt o difunta, i dins les que podríem dir serioses, trobant-se, per exemple, la d'en Cristòfol Colón, que diu «A Castilla y Aragón, un mundo nuevo dio Colón». O la d'en Alejandro Magno, «Basta aquesta tomba per aquell qui no li bastava el món». O Miguel de Unamuno, «Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo». Però fins i tot dins els grans personatges n'hi ha alguns que ja se surten de lo normal. El marquès de Sade, per exemple, posa «Si no vaig viure més, va ser perquè no me varen donar temps». O d'en Molière, «Aquí descansa Molière, el rei dels actors. En aquest moment es fa de mort, i ho fa molt bé». Per la seva part, Scott Fitzgerald mordiu, bé, ell no, el seu epitafi, «Vaig estar gant molt d'anys, després me vaig morir». Enrique Jardiel Poncela mordeix una reflexió que és ben certa: «Si quereis mayores elogios, moriros». Però el sabre popular o la mala llet del poble triomfa a l'hora de les frases lapidàries, i mai millor dit. D'un home o la seva dona morta: «Aquí descansa la meva dona, freda, com sempre». I el cas contrari: «Una dona en el seu home mort, aquí descansa el meu home, a la fi rígid». Però crec que aquests dos primers són més llegendes urbanes. Reals són els següents. Una, als Estats Units, es queixa del seu metge, mort per la voluntat de Déu i s'ajuda d'un metge inepte. D'altres també són crítics en sa família. Per exemple: «Ja vos vaig dir que me feia mal, però ningú me va creure». O aquesta d'un cementeri de Salamanca que diu: «Con amor de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada». N'hi ha que aprofiten per fer publicitat, com aquest, a un cementeri de Califòrnia: «Aquí descansa Jane Smith, dona de Thomas Smith, treballador de marbre. Aquest monument va ser erigit per el seu home, en la seva memòria i com a model. Només costa $300. Per acabar, la millor de totes, de tots, és conegut el significat de les segles RIP, Requiet Cantimpache, descansi en pau. Idò, un genre va porrar la tomba de la seva sogra: RIP, RIP, hurra! Lo que no deien és com va reaccionar la dona.
IB3 Ràdio, som balears. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La brisa, la tranquil·litat, el desig, l'amistat, la il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Oberta d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, Miguel Àngel Tous, en el Miqui, bon dia.
Bon dia.
El Dani, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar,
com anem? Bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Valjacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio som balears, amb Tomeu Maura.
Les 10 i 32 minuts. Bon anem a les Pitiuses, Gemma, bon vespre.
Bon vespre.
Què mos pot contar el cementari de les Pitiuses?
Doncs sí, avui us parlaré d'alguns dels cementeris que tenim a les Pitiuses. El primer dels que us parlaré és el cementeri vell d'Eivissa. El recinte d'aquest cementeri es troba situat en el barri del Viver, que és en el centre de Vila. També ha rebut altres noms, com el fossat de les Figueretes. I segons fons de l'Institut d'Estudis de Vicenç, es va inaugurar l'any 1835, però tenim que recordar que hi havia un petit cementeri des del 1814. El cementeri es va anar ampliant quan el 1833 es va quedar molt petit i l'Ajuntament va adquirir els terrenys adjacents i es va ampliar aquest cementeri fins al que és actualment. Té una capella pròpia i us diré que 1845 era suficient per la ciutat d'Eivissa, però ja cap al 1907 ja es començava a quedar petit. El recinte del cementeri té una forma rectangular amb un accés principal central amb un arc de mig punt. En el costat curt mira cap a la mà i en aquest moment es veia la mà. Actualment, degut a les ampliacions, no podem veure la mà. A la banda oposada trobem una capella amb un crist de fusta del segle XVII i davant trobaríem una creu blanca. Això se coneixia com la porta de la creu, però avui ja està desapareguda. Degut a l'escreixement de la ciutat, el que es coneix com a cementeri vell es va quedar petit i ja cap als anys 70 del segle XX es crearia ja el nou cementeri, el que es coneix a Eivissa com a cementeri nou. Es va habilitar un terreny boscós a la zona de Puig, en els Can Escandell i Can Damià, i el nou cementeri, els primers enterraments foren els de les víctimes de l'avió Caravel, que va ser l'avió d'Iberia que va caure a prop d'Esvedrà a Eivissa, on va morir molta gent, el 7 de gener de 1872. Des d'aquest moment s'utilitzarien els dos cementeris simultàniament, tot i que actualment el cementeri vell s'usa bastant poc. I un altre cementeri dels que us parlaré és el cementeri vell de Formentera, o cementeri de Sant Francesc Xavier, com es coneix. És un monument arquitectònic del segle XVIII, molt important, i és patrimoni de Silla Menor. El fossat vell, que és una de les peces més claus d'aquest cementeri, és de 1757 i va estar operatiu fins al 1940. Aquest cementeri forma part del nucli més primitiu del poble de Sant Francesc Xavier i és un bé d'interès cultural. Va estar tancat uns 75 anys al públic degut a les males condicions en què es trobava el cementeri. Té una gran rellevància històrica i per aquestes raons es va restaurar i el passat 17 de març d'aquest any van finalitzar les obres i es va tornar a obrir al públic i actualment es pot accedir perquè tothom pugui conèixer aquest cementeri. I aquests són alguns dels cementeris que tenim, tot i que cada poble tenen els seus propis.
Gemma, una ferrada, moltes gràcies.
Bon vespre.
I a Menorca, parlant del cementeri dels anglesos, Joan Pons, bon vespre.
Bon vespre, tu meu.
Què vol dir, que a Menorca hi ha un cementeri anglès?
Jo sí, i per això per nosaltres avui hem decidit centrar la nostra part del programa en aquest cementeri tan especial de Menorca, que és, com bé dius, el cementeri dels anglesos, ja quan trobar pues, un poc més original, per dir-ho de qualque manera. Tal vegada, bueno, li hauríem de dir que més que es nomet el cementeri dels anglesos, ja que realment no té cap nom, li deim, o és conegut com el cementeri dels anglesos, perquè el més curiós és que d'anglesos, millor dit, ho deixarem per al final. Es tracta d'un cementeri angloamericà, i com deia, s'hi troben enterrats mariners nord-americans que van morir quan la US Navy va ser a Menorca i va emprar el port de Mo com a base naval. Això va ser concretament entre 1818 i 1870, que clar, recordem, en aquella època, Menorca era propietat britànica o sobirania britànica de forma oficial fins al, des de, 1793. El cementeri es troba, com no pot ser d'altra manera, en el majestuós port de Mo. I en aquest hi trobam tombes amb noms i llinatges de per exemple, el militar enterrat i el barco on aquest militar va morir, no? I també tenim tombes, per altra banda, de soldats desconeguts. Per exemple, destaca una entre totes les altres, la sepultura destinent de naviu de la marina de la guerra alemana, Carl von Bunsen, que va morir el 1890 a Menorca. El cementeri està situat just davant l'illa del rei, pels inglesos que va ser coneguda com la Bloody Island, per mort de que era l'hospital militar que allà hi van construir els mateixos, i bueno, ja mos el nom ja mos ho deixen de veure, no? Illa Sanguinària o Illa de la Sang. L'accés per terra en aquest cementeri no és fàcil, ja que no està gens indicat i, a més, és molt poc visible. En canvi, a través de la mà és molt localitzable i, a més, hi ha un petit pont que t'hi du. Vull dir que és curiós també la forma de l'accés. En definitiva, el cementeri dels anglesos es tracta d'un cementeri inclús desconegut per molt de menorquins, però, com no, forma part pues, d'aquesta ciència britànica o del llegat anglès que vulguem o no, sempre romandrà present a l'illa de Menorca. I ja per acabar aquest tema d'aquesta setmana, com sempre fem, us contarem dues anècdotes d'aquestes que ens agraden a nosaltres. Una és que per tots anys de l'any passat, una representació del govern alemany, en l'ambaixador aquí a Espanya, acompanyat pel coronel jefe de l'exèrcit de Menorca, va refer el govern alemany la làpida d'en Carl von Bunsen, que històricament se coneix que era íntim del Kaiser Guillem II d'Alemanya, i van venir a Menorca per fer la inauguració, bona inauguració, per si inauguració, per dir-ho de qualque manera, de la reconstrucció o remodelació que va fer, s'ha fet aquesta làpida. I la darrera anècdota és que, com dèiem en el principi, és més conegut el cementeri dels inglesos, però realment no és el cementeri dels inglesos. A l'Edim, per cert, que de dominació inglesa, però realment només hi ha un inglès enterrat, ja que els restos són 30 nord-americans, un alemany, com han comptat, i l'anècdota final era aquesta, un menorquí que va ser membre de la maçoneria.
Molt, molt curiós, Joan. Una ferrada, bon vespre.
Bona nit.
Les 10:88 minuts. Anem a escoltar la contrella que m'haurà preparat en Damià avui sobre la mort, intentant donar-li un caire molt més desenfadat, molt més humorístic.
El mort, per Damià Tomàs. La mort té moltes i variades visions o tractaments. Per uns, morir-se és la fi permanent i per a sempre més de les funcions biològiques que defineixen un ésser viu. Per altres, representa l'alliberament de l'ànima cap a un estat místic, religiós. Fins i tot d'altres defineixen aquest estat com el principi cap a la reencarnació. Llavors podem parlar de mort clínica, mort legal, mort cerebral i altres qüestions filosòfiques. Naixement i mort són la primera i la darrera etapa de la vida terrenal. Tots els pobles han creat ritus i festes per honorar els seus difunts. També molts filòsofs consideren aquest estat com a negació de la vida que engendra angoixa i temor quant a altres posicions existencialistes que han enfatitzat que la vida és un absurd, car necessàriament acaba amb la mort. El cert, però, és que al marge de la immortalitat de l'ànima, la mort física sempre ve envoltada d'una certa incertesa i farcida d'anècdotes. El Sainet d'avui està situat damunt dels anys 60. I aquest és una mostra de lo que vos estat parlant. Les localitats de Viniamagat i Vinapetit s'han despertat en noves. A la plaça hi ha més gent que de costum. Uep, i això que avui no és dia de mercat, ni tampoc et se'n moll. En dos pobles, quan ha plogut i no se pot anar a feinejar per fora vila, tenen el costum de fer festa de Sant Moll, que és la festa més banyada que hi ha. La Montomeu de Sarrota ja ha passat els 80 estius. És d'aquell que quan s'ha fermat el cordó de les sabates ja ha guanyat el jornal. Llavors, peu rossec i gaiat o mà, no fos cosa que raci el bitler, damunt les 10 ha pres el seu rutinari camí matiner cap en el cafè de la plaça per a matar els temps fins a migdia. Llavors ja serà hora de tornar a casa per el peu de la taula. Quan entra Can Xato, quina mania que tenim de posar mal noms a tot. En Miquel Males Herbes ja l'esperava assegut davant aquell cafè al llet. Bon dia, Miquel, què diuen?
Que quan no mengen no viuen.
Que ha de ser la Montomeu un cafetà com sempre.
Si fa, i per no perdre el costum.
Que ja t'has alterat.
Quan creuava la plaça he sentit cosa i tu cansat de tot aquest galiportal.
Avui, trencada d'alba, en Pau de Songall anava com cada dia a donar de menjar els porcs.
A ser on dius? Songall és la finca que fa partió entre Viniamagat i Vinapetit.
Això mateix. En Gall, quan va fer darrera volta van d'arribar en el seu portell, va afinar-hi com un bolicot. Tot i que alçava la cresta com un gall, no arribava a destriar que era aquell embalum. Fins que hi va ser ben davant.
Au, la Montomeu, aquí teniu el vostre cafetet. Que xerrau de sa feta.
Si fa, però jo no en sé res ni noves. Ara la Montmiquel me passa esparte.
Uop, ara veig que torna assaig en sa bicicleta amb manades desfetes. Si no vol ahorrar més per ara, vaig a pegar una ensumada a ses novetats.
Ben fet. Nosaltres ja tindrem en ment en els parroquians. Però, a veure, Miquel, no m'has acabat de dir que era aquella bobota davant el portell de Songall.
I de baix el cor d'un home mort.
Un home mort? I d'on era? De Viniamagat o de Vinapetit?
Ni d'aquí ni d'allà. No era vilatà. Anava mal vestit i feia estona que no havia vist cap barber. Llavors en Gall va tornar de trot cap a la vila per fer-ho sobre els civils i a l'Ajuntament.
Ben fet, i de tot arreglat.
Ni prou fer-hi. Resulta que en Gell, per por a obrir les barreres, va haver de retirar el mort i el va afitorar a la fita que fa la partió entre la vila i Vinipetit. No me vendria gent de nou que fos un de mort violenta. Les ferides del moviment encara couen.
Ah, no diguis dois. I la guerra fa més de 20 anys que va acabar. S'ha trobat un mort, d'acord? Però ja ho veuràs, serà una mort natural d'aquests... d'un d'aquests hippies que van de tres quin agafa quatre. Una vegada enterrat s'haurà acabat el cuento.
I un memeu. Ara és quan t'ha començat. Quan el civil, el saig i el fosser han arribat a Son Gall, se n'han adonat que el cadàver es trobava dins el terme de Vinipetit.
I bé, i què?
I do que si el mort estava dins el terme de Vinipetit, el nostre no hi tenien cap feina a fer. S'han de fer càrrec els nostres veïnats.
Bon ball tenim. Mira, ara tornen a Margalida i parell que duu notícies fresques, eh?
Quin berenar que tenim.
Que ha estat? Mort de pollet o mort de coní?
Diuen que el metge ha dit que ha estat una bona mort.
Que ja se sap qui és el mort.
Sí, un estranger. Han dit que quan ha rebostejat la seva bossa han trobat un passaport anglès.
Au, idò, l'enterraran a vida petit i tot arreglat.
Cabaret. Resulta que quan ha arribat el jutge per les coses oficials, bé, ja m'enteneu, ha preguntat a en Pau de Son Gall com l'ha trobat i què ha fet.
Esclar, la paperassa oficial.
Ell ha contat fil per randa que l'ha retirat de davant el seu portell per poder entrar i que l'ha posat damunt la fita de partió d'esterma mirant cap a Vini Petit. N'estau ben segur de tot el que contau? Li ha preguntat el jutge. I ben segur, ha contestat en Gall. Llavors, sabeu quina li ha fet el jutge? Jo he quedat morta. I de l'hora que amagava els papers dins un maletí, ha enflocat en el saig nostre. Tot i que es quedava hores d'ara estar dins el terme de Vini Petit, aquest home ha mort dins el terme de Vini Amagat. Sou vosaltres qui heu d'acabar les feines. Jo ja no hi tenc res a fer aquí. Ha girat en cor i ha deixat civils i saig amb un pam de boca.
O sigui, que ara d'ara tot es troba en un punt mort.
Si això vol dir que el mort encara es troba allà mateix, idò sí.
Però i això és un desbarat. Un mort dins la carretera. I hores d'ara ja deu estar ple de mosques.
I de la seva ànima? Que no hi ha cap allà per ocupar-se de la seva mort eterna.
I si resulta que no és catòlic? I ses despeses d'enterrar-lo? Ara no veus que així com anava de mal vestit i de brut, no té on caure mort?
Jo el que veig és que un pas altre no ha res a son assento. Mentre passen aquestes hores mortes, tot quan cotxe o autocar de turistes que passin per la carretera i veuran-se en demesa.
Ei, s'hauria de fer alguna cosa.
Això no acabarà bé. Això acabarà davant del governador civil.
Regotes, diuen que el governador no va de bromes. Aquest és de lo que diu la vieja guàrdia. No m'agradaria estar dins la pell d'amb dos baldes.
Què voleu dir? Que el governador mos obligarà a pagar s'enterro d'aquest mort de fam.
I si resulta que és un rodamont? Pensau que molt d'aquests estrangers hi venen de bona família.
Llavors sí que riuríem. Per no xerrar de si fa hereu de la seva hacienda en el nostre poble.
Ja ho diuen, no hi ha mort sense riera ni casament sense plor.
Som Balears. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge a les 3 del capvespre a IB3 Ràdio amb Juan Riera Roca.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illet, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits. ib3musica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
te sona?
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio som balears, amb Tomeu Maura.
Pere, mos queden moltíssimes coses, com sempre, em faran curt de temps. Per això que també ja volia contar una data de la cementària de Llumajor, que no se me passi.
Sí, en el fil de la Contarella hi ha coses molt curioses, tots els cementaris. És evident que un cementari catòlic, però un cementari que només n'hi ha un per contents, com ha quedat prou clar a través dels comentaris d'en Pere, hi havia el cementari jueu, el cementari musulmà i el cementari cristià, i els que fossin. Arribava un moment que el cementari era el cementari i prou, i allà dins bé, hi havia un espai reservat pels cristians, un espai reservat per no creents, un espai reservat, diguem, en aquest cas ateus, i altre reservat per persones gnòstiques o simplement que eren rodamons, com els que han comptat del mort, no? D'aquest mort que va quedar entre dos pobles. Bé, i de Llucmajor, i suposo que això molt dels que mos escolten també ho tindran a casa seva, quan entram, si entram mirant cap a dins el cementari, a mà esquerra hi havia un espai en paret, voltant, allà on hi havia les tombes dels no creents, dels gnòstics, i aferrat a la mateixa paret, però ja dins el cementari gran hi havia les altres tombes també que donaven cara en aquesta paret, no? I per tant hi havia una tomba a cada banda. El curiós és això, partint de les paraules d'un amuno que deia això de solo le pido a Dios que tenga piedad con mi alma de este ateo, aquesta gent també podien ser ateus davant dels ulls de la gent, però per si un cas se feien enterrar dins la tomba atea, els entraven per allà, però anaven a enterrar-se en ninxos de l'altra banda, allà on hi havia el cementeri cristià, i així tot tan content.
No sé a què, com diuen Damià.
No fos cosa que...
Pere, sart funerari, hem parlat poquet de sart funerari, però també des de temps neolític existeix sart funerari.
Sí, perquè tot
som homenatge i recordatori, la gent que ja no està tan altra.
Perquè entornen a sarcòfags i a sepultures i a tots els elements funeraris sempre hi ha tot elements artístics per adornar i per donar més exaltació en aquest, penseu, en sort monument funerari, és a dir, Marquès de la Romana, per exemple, dins la catedral, no deixa de ser una tomba, la sepultura d'en Joan Marc en el cementari de Palma, o tant d'altres, però sobretot que hi ha obres d'art úniques, com una obra de Llimona en el cementeri de Solla, hi ha monòlits i diferents obres artístiques, perquè els artistes eren convidats a participar a fer obres d'art, deien que tenien un cert poder adquisitiu, precisament perquè la tomba havia de també anar en consonància en allò que havia estat mort en vida, i per tant encara ara, és a dir, en els cementeris actuals, les capelles o les tombes que tenen un cert estatus tenen moltíssim d'element d'aquestes característiques. Però tornant a el que dèiem de mi abans, hi ha un llibre de los cementerios civiles, precisament, de Jiménez Lozano, que és interessantíssim, perquè parla de la tradició dels corralitos, dels corrals aquests a tot Espanya, i és interessantíssim, perquè també per lo que dèiem abans, no és només un tema de religions, també són aquells que l'Església Catòlica els negava la sepultura a dins del seu cementeri. Els excluïts voluntàriament, els que se suïcidaven, els que d'alguna manera estaven en pecat, els que se consideraven que eren
excomunicats,
gent que moria al marge de lo que eren els dogmes, les creences, les conviccions de l'Església, els negaven el funeral i els negaven l'enterrament, i clar, tot això feia que hi havia d'haver un espai hi havia d'haver un espai per aquestes característiques, i això no desapareix fins a l'any 1978, doncs, la Constitució actual.
Se podria fer una qualque casta de ruta turística cultural de sepultura, espera?
Per exemple, a les grans iglesis, a Palma mateix, o ho han vist en el cementeri de Palma, per posar un exemple, Carlos Garrido ho ha fet fent sessions i nocturno literaris en el cementeri de Palma, i tota la literatura romàntica i després tota l'escenografia aquesta. Després sí que se poden fer rutes a partir de contar històries a partir de les sepultures. Per què? Perquè això permet contar moltíssimes històries, contar en el cementeri de Palma, que encara existeix allà on hi havia l'antic tanatori.
Em recorda pensar que era el segon cementeri de Palma, no el primer.
Sí, però a la part de que de, diguem-ne, la zona oposada a Sant Valentí, a la zona actual, de la zona moderna, però allà hi ha, per exemple, el cementeri protestant, hi ha el cementeri hi ha el gran monument en Miquel Kegler. Miquel Kegler va ser un dels primers grans ateus que l'any 1870, després de la Constitució de 1869, se li va fer un enterrament civil, perquè la Constitució de 1869 ho permetia, i allà hi va haver una gran reivindicació d'un cementeri civil, i estan els orígens precisament d'aquests cementeris. No han de ser religiosos, però fixa't que és un cementeri musulmà, que és a Palma, que és del segle XXI, i que a més he llegit aquests dies que està a tope de les seves possibilitats. És a dir, que és el cementeri que està ple, no hi ha cap més gent, de tot Espanya és el que està més ocupat, i després a Sant Eugeni hi ha un cementeri jueu.
Sí. La setmana que ve i salta no tindrem nosaltres un endemià, tot i que m'ho deixaràs les contrelles preparades, tampoc una margalida. La setmana que ve, Pere, començarem a parlar d'un tema que jo crec que és molt interessant, és els orígens de l'esport a Balears.
No, a mi, tu saps que tu i jo aquest tema m'ho
agrada molt.
Aquestes setmanes, de més, està en notícia que passarà en son tirador, no? En Sobelòdrom i en tot.
Però moriran molt més enrere de Tiradó. Tiradó 1903, moriran molt més enrere.
Però estan parlant de que ja el que queda sembla que se salvarà un manco. Hi ha hagut tota una sèrie de reivindicacions amb això, i és una bona notícia, però s'origen de la bicicleta.
I davant de la bicicleta i de les primeres manifestacions esportives, que eren més bé manifestacions populars, de lluita, de carreres, i després es canvi radical. Jo crec que el quilòmetre zero de la història de l'esport balear és arribar de Palma de velocípeda.
Aquí entrarem a històries que ens agraden molt, que ja vàrem encetar en el seu moment, però és una història per fer, tu ho saps.
Farem com a mínim dos programes, farem. Com a mínim.
I que val la pena, perquè també és vera que les societats modernes han codificat i han transformat allò que era aquest oci un poc bruto, a lo bruto, que era les lluites d'animals, les bregues de galls, les bregues entre bous, cans amb bous. És a dir, tot això, la nostra civilització fa res el debat que hi ha ara sobre si bous o no bous, quan venim d'una història que a poc s'ha anat corregint, i cada vegada som molt més protagonista de lo que són les competicions, no? Però té el mateix defecte, i és que al final tot eren apostes.
Efectivament. Jo ara, bueno, em recordava que fa un parell de setmanes en Pere mos contava qui era Nelén Chaussat. Nelén Chaussat tenia un fill que es nomia Ernest Canut. En Ernest Canut El dia 17 de febrer de 1269 se va presentar en el moll de la Riba, l'antic port de Palma, enfront de la catedral, l'escollera que hi ha enfront de la Seu, perquè el vapor de Barcelona li duia un paquet, una catxa molt grossa, molt pesada, i dins aquesta catxa hi havia el primer velocípede de la història de la nostra comunitat autònoma. I arrel de l'arribada de Palma del velocípede, que per cert qualcun encara se'n conserva, qualcun encara n'hi ha, a partir d'aquí va esclatar, i de quina manera, el món de l'esport a Balears mitjançant el ciclisme, i el ciclisme va ser qui va dur després la resta d'esports, com per exemple el futbol. Però això en començarem a parlar a partir de la setmana que ve. Vos deixem ara en la lectura del fragment de Poesies Fantàstiques d'en Tomàs Aguiló Fortesa a càrrec de Margalida Capellà. Gràcies per haver estat una setmana més aquí a Tot Balears. Mos tornem a trobar, si Déu vol, dilluns que ve. Bon vespre.
Lectura fragment de Poesies Fantàstiques del poeta mallorquí Tomàs Aguiló Fortesa. Quan és mitjanit en punto i ses busques de rellotge, com a germanes porugues, s'arramben lo més que poden, toquen 12 campanades, que dins ses tombes retronen i on es morts els desperten, mentrestant que es viu s'adormen. Hi ha lloses que tremolen, hi ha lloses que no es mouen, hi ha sombres que s'aixequen i els cementeris revolten. Com a processó de monjos, quan tentació devota, s'hora baixa fan els passos i es claustre en silenci roden. Una mare desditjada, cada vespre, en aquesta hora, anava a plorar sa filla i a seure damunt sa fossa. S'amor, que en son pic conserva, li dona coratge i força i no té por de sa fosca ni de quedar tota sola. Perquè a mitja nit en punto, 12 campanades toquen. I un sospir sent com un eco dels sospirs que ella renova. I encara que res més senta, d'aquell poquet se conhorta, i antes que se'n vagi a dona, sent besades a sa llosa.
IB3 Ràdio. Som Balears. IB3 Ràdio.